Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino. Reach out, touch faith.
Quan sona el Personal Jesus aquí del Depeche Mode és quan apareix també Miquel Esteve. Miquel, què tal? Benvingut de nou a la ràdio.
Hola, bon dia a tothom. Què tal, Edu? Com estem?
Molt bé. I vos?
Pues molt bé. A més, sí, amb la música del Personal Jesus entrada al Donatien, jo sempre em trobo fantàsticament bé.
Bé, doncs torna el Un llibre sota el braç amb el Miquel Esteve després d'un temps, no me recordo quan fa.
Fa un mes, exactament, sí? Que vam fer l'últim programa, sí.
Avui som dia 12, ai, perdó, 11. 11 de febrer, ja no sé ni quin dia som. Des del 24 de desembre. Primer programa del 2014 de Un llibre sota el braç del Miquel Esteve, altre cop, tot el que us tenim preparat per avui. Òbviament, l'Endevina Endivinalla continua viu, en aquest Quin llibre dorm a la palla, de l'Endevina Endivinalla que estem formulant durant aquesta edició del llibre sota el braç, que de seguida repassarem ja la part final de l'espai, però abans, Miquel, hem de començar amb la recomanació que ens portes per aquesta setmana.
Doncs sí, mira, Eduard, a més, com encetem l'any, venim amb una bomba editorial, no? El que ha estat una bomba editorial durant l'any passat i que ho seguirà sent, perquè encara té tirada, no? És la novel·la La verdad sobre el caso Harry Cooper, de Joel Dicker, un escriptor francès. És una novel·la fantàstica. Jo val a dir que potser de les novel·les que he llegit en els 2-3 últims anys és la que més m'ha captivat, no? Junt amb Bioko, del Marc Pastor, que ja ho vaig dir-ho aquí a la ràdio. I és una novel·la absolutament fantàstica. És una novel·la que està molt ben trenada. És una novel·la que, a més, té un ritme impressionant, no? És una novel·la que t'atrapa, no? Però t'atrapa. Com vull dir, t'atrapa, sí, és que no la pots anar deixant, no? Que la mateixa trama, la mateixa intriga... T'enganxa, i fins i tot quan estàs fent d'altres feines i d'altres coses, estàs, doncs, una mica fent un revival, no? Doncs, d'aquella atmosfera feixuga que ha creat l'escriptor, no? És una novel·la que, a més, de ser una novel·la que això moltes vegades no sol passar, no? No sol succeir. I és que és una novel·la que, alhora que té una molt bona acceptació per part del públic, no?, que podríem dir que està triomfant comercialment, també té molta qualitat literària i el reflex està en els premis literaris que ha rebut, no?, perquè és el gran premi de la novel·la de l'Acadèmia de França, el premi Olire francès, o, per exemple, el famosíssim Premi Goncourt de França, que aquest sí que el voten els lectors, no?, un premi absolutament contrastat perquè no hi ha interessos editorials, sinó que és el mateix públic, no?, la mateixa gent qui decideix quin és el premiat d'aquest llibre, no? Per tant, és una novel·la que combina aquestes dues coses, no? O sigui, comercialment és una novel·la que atrapa, que ven, però alhora és una novel·la, doncs, que hi ha una qualitat literària absolutament innegable, no? El pols del narrador és fantàstic, no? Mm-hmm. Bé, La veritat sobre el cas Harry Cooper és una novel·la que versa sobre Marcus Goldman, un escriptor jove, neoyorquí, periodista, doncs, que ha fet una novel·la que té un cert èxit i té com a mentor amb un autor de bestsellers, el Harry Cooper, precisament. Diríem que són els dos personatges principals de la novel·la. I un dia es troba el cadàver d'una noieta jove, la Nola Kellergan, en el jardí de Harry Cooper, no?, d'aquest escriptor, no? Aleshores, doncs clar, al trobar-se aquesta noia jove, no?, aquesta nena de 15 anys, no?, una novel·la de 15 anys d'Aurora, de New Hampshire, en aquest jardí, doncs això desperta totes unes sospites en contra del mateix escriptor de bestsellers, no?, del Harry Cooper, no?, a més professor d'universitat del Marcus Goldman, no? I aleshores el Marcus Goldman decideix d'alguna forma, perquè té una credibilitat absoluta de cara al seu mentor, de cara al seu professor, exprofessor, de cara al seu amic, decideix investigar el cas, anar, doncs, estirant, no?, cadascuna de les pistes, no?, que va trobant, i alhora fer-ne d'això una novel·la. Per tant, estàs llegint una novel·la, però alhora estàs llegint diverses novel·les. Està molt bé narratiu. A part de que doncs, hi ha una intriga absoluta, perquè doncs, van sortint pistes que et van portant en un lloc, en un altre, el lector ho anirà veient, s'agafen senderes absolutament imprevisibles, a més amb un final, per mi, fantàstic, es manté amb aquesta atmosfera de tensió fins al final, com ha de ser realment en un thriller, no? El que està molt bé, per exemple, és la maquetació narrativa, no? Mm. Perquè hi ha aquests tres plànols narratius, sí, que no és fàcil, però que d'alguna forma són un reflex d'aquesta astúcia de l'autor de fer una novel·la, d'estar llegint una novel·la sobre el propi cas. És a dir, el Marcus Goldman va descobrint i tal, però alhora va relatant i tu vas assumint informació per part de la novel·la que està escrivint, per part de la realitat dels fets que vas trobant i després per part de les vivències del propi Marcus Goldman, no? Per tant, a mi em sembla que és d'un enginy absolutament...
Sí, és complex, eh? Ja... És complex la realització.
Exactament. Jo ja com a escriptor és un chapó absolut al Joel Dicker per aquesta, doncs, aquesta maquetació, no? Podríem dir, narrativa de la seva novel·la, del seu thriller, i alhora, doncs, per aquesta atmosfera d'intriga que et manté, no? Alhora que vas descobrint coses sobre el Harry Cooper, que a més ben dosificades, no? Sobre la noieta aquesta, la Nola Kellerghan, sobre personatges que van apareixent corals, secundaris, però que van també, d'alguna forma, doncs, posant-hi aquest salpebre a la trama, i que, bé, de fet, doncs acaba amb un final certament lluït, no? Vull dir, perquè moltes vegades alguns narradors doncs, aconsegueixen crear-te una atmosfera de misteri i quan arribes al final ens ha passat a moltíssima gent, dius, ostres, no? Quin trunyo, quin frau, no? Diu, perquè, doncs, escolta, no m'esperava pas aquest final, o veus que és un final absolutament precipitat perquè el narrador pot tal vegada no tenia, no, aquesta lucidesa, no? Joel Dicker aquí doncs ho aconsegueix i al final és absolutament commovedor, no? És absolutament fantàstic, no? És una novel·la que jo recomano de totes. Jo torno a repetir-ho, de les novel·les que potser he llegit en aquests 3-4 darrers anys. És la novel·la que més m'ha agradat. Ja quan la vaig... A més, doncs, aquell lloc per empatia, no?, també d'escriptor, no?, perquè, clar, els dramàtics personatge principal són dos escriptors, no?, el Harry Cooper i el Marcus Goldman, no?, però, a part de l'empatia, no?, de l'escriptor, és que a mi el que em fascina, no?, com a ja narrador, no?, i crec que el públic això també ho ha sabut captar, no?, perquè, a més, ho ha fet amb una agilitat, o dona una agilitat absolutament increïble, és el fet aquest de que tu estàs vivint tres plànols narratius sense adonar-te'n, no? I que tens informació i vas rebent informació a través de la novel·la del Marcus Goldman, a través de la realitat i a través del propi personatge, no? I, per tant, em sembla una novel·la, doncs, absolutament fantàstica. Té 33 llengües ja actualment llegia en traducció. Porta, no sé si més d'un milió i mig d'exemplars venuts a tot el món. I, de fet, porta molt poc temps aquí amb el mercat espanyol, no?, i amb la llengua espanyola, no? Per tant, que no és únicament aquest país, sinó que també és Espanya, sinó que també és Sud-amèrica i Estats Units, no? I, bueno, jo crec que és una novel·la que tindrà encara una persistència en el temps, no? És un d'aquests thrillers que quedarà. Però, a més, vull recalcar això, no? O sigui, per una banda, doncs, hi ha una acceptació important del públic, i això és molt important, perquè vol dir que és una novel·la que té tots els titlles necessaris per ser comercial, fantàstic. Mm-hmm. De fet, sempre hem defensat aquí en un llibre sota el braç tota, sí, aquella literatura que realment arriba al lector, però és que alhora, doncs, hi ha l'altre vessant, que també és molt important, i és que l'autoritat literària, no?, o els crítics s'han de rendir davant d'aquesta, doncs, perícia narrativa d'aquest autor, no?, perquè ser capaç de maquetar una novel·la amb aquests tres temps narratius, proporcionar aquesta informació, crear intriga i alhora desenllaçar-ho tot bé, a mi em sembla que és, doncs, sí, absolutament fantàstic.
Com a escriptor, Miquel, quin creus que és el procés o quin procés ha pogut seguir aquest autor per a fer tot aquest muntatge?
Mira, és ben difícil, això, i m'hi vaig trobar ara fa ben poc amb un tema personal meu, Eduard, perquè, doncs, em demanaven, per exemple, per un tema ja meu, una escaleta, sí, no? La meva editora, la Carol, me demanava una escaleta d'un argumentari d'una novel·la que estem confeccionant, no? I aleshores, jo recordo que li vaig dir, és que jo treballo una mica a bocajarro, és a dir, em deixo seduir pel... tens un esquema, evidentment, en la ment, però alhora són els mateixos personatges i la mateixa atmosfera que et va portant, no? És a dir, a vegades tu treus un personatge i és aquest personatge que tu, en principi, havies pensat doncs, que era un personatge absolutament secundari, que et fascina, que et captiva a l'hora que tu, que t'enamora quan tu l'estàs escrivint. I aleshores, bé, et desvies més doncs, cap amb aquell personatge i li dones un protagonisme que a lo millor no tenies previst doncs, donar-li, no? El que sí que crec és que en aquest cas el Joel Dicker, el que tenia molt clar i és molt important també quan escrius és, bueno, si utilitzaràs el narrador omniscient, si utilitzaràs un alter ego, si utilitzaràs una segona persona, si utilitzaràs un flashback, si utilitzaràs dos temps... És que està molt ben entrenat el que ha fet el Joel Dicker. És a dir, està molt meditat, no? Jo no crec, o no ho sé, si amb el seu argumentari doncs, ell tenia una escaleta absolutament ben definida, això li hauríem de preguntar amb ell, no? Penso que sí, eh? Pel tan ben lligat que està al final, penso que sí, no? Però d'altra banda, el que és la maquetació, que és el que sí que d'alguna forma tens molt clar, de com ho has d'anar duent, penso que sí, que ho tenia molt clar i que, a més, ho ha aconseguit d'una forma absolutament fantàstica, perquè és el que t'estic dient. O sigui, és molt difícil... A priori sembla molt fàcil, però és molt difícil anar coordinant, interactuant, no? Doncs aquesta narració de lo que és la novel·la amb la realitat i amb les pròpies vivències del personatge i dels altres personatges, no? Per tant, jo crec que ell ho tenia absolutament previst davant mà, el que és l'estructura narrativa, però l'argument, això depèn dels escriptors, eh? Vull dir, això li hauríem de preguntar amb ell, tot i que gosaria dir que de la forma, no?, que veig que està doncs puntillejat al final, jo diria que ho tenia clar.
Bé, doncs ja per acabar, si algun oient ens està escoltant i vol fer-te cas en aquesta recomanació literària que estem fent avui...
És una supernovel·la. És una novel·la que jo no conec pràcticament ningú, Eduard, dels que l'hagin llegida, doncs que em digui, doncs és una novel·la que m'ha faltat... És una novel·la que la gent diu, gran novel·la, no? Et pot agradar més o menys, pots tenir més o menys empatia per aquesta novel·la, però és una novel·la que agrada a tothom que la llegeix, perquè doncs, té aquest, no? aquest atractiu de que t'enganxa, i que t'enganxa d'una forma absolutament doncs, fantàstica, no? Perquè tens ganes de saber qui coi ha matat doncs, a la Nora Kellergan, no? Amb aquesta xiqueta de 15 anys. Tens ganes de saber, bueno, escolta, qui ha estat, perquè doncs, ho ha sabut trenar i ho ha sabut fer. No? Ja únicament per aquesta perícia, no? Aquesta perícia que hauria de ser absolutament denominador comú de tots els thrillers, doncs val la pena llegir aquesta novel·la.
Molt bé. Editorial?
Bueno, em sembla que la... Doncs ara no ho recordo. Bueno, no el tinc el llibre davant, però no ho recordo. No voldria ficar la gamba, però... Sí. Jo diria que... Edicions 62, pots... No ho sé, no me'n recordo.
Per si acas, eh?
Bueno, però està a totes les llibreries, sí. Està, a més... Fixa't que fa ja un any que funciona, aquí a Espanya no sé si va arribar... abans de l'estiu, poquet abans de l'estiu, crec, i si tu vas a la FNAC, jo vaig, sí. Doncs, sovint, no?, a les llibreries aquestes comercials grans, i la veus en els aparadors encara amb les novetats editorials i amb els, doncs, llibres, doncs, que tenen pegada, no? O sigui, la veritat sobre el cas Harry Cooper de Joel Dicker està en català i en castellà.
Molt bé, aquesta és la recomanació literària del Miquel Esteve d'aquesta setmana. Miquel, anem ja cap a l'arbre final. Endevina endivinalla, quin llibre dorm a la palla?
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb aquest tema de Soldadito Marinero hem d'arribar ja a la part final d'un llibre sota el braç d'aquest dimarts, Miquel.
Doncs sí, el nostre concurs, no? Un concurs, sí. Doncs, que, bueno, es va animant, no? I tenim, doncs, participació i la gent, doncs, hi va d'alguna forma participant, que a més, doncs, recordem que en el que tingui, no, Eduard, doncs, més encerts al llarg de la campanya...
Hasta el juny, eh?
Fins al juny, que acabarà el programa abans de les festes, doncs, es podrà obtindre un lot de llibres signats pels seus escriptors.
No està gens malament, eh?
No.
Bé, doncs, fem un passa com va anar l'última edició, va ser el 24 de desembre en aquesta endivina. Quin llibre d'Armar la palla? Recordem ràpidament aquestes 5 pistes que us donava el Miquel. És una escriptora de Reus, autora de best-sellers, guanyadora del Premi Néstor Luján. La protagonista de la novel·la que busquem és una dona i aquesta dona protagonista de la novel·la porta com a cognom el nom d'una pedra preciosa. Aquestes són les 5 pistes que vam repassar en l'anterior programa. Va ser el 24 de desembre. Ara ja no es pot participar en aquestes, sinó que estàvem fent una mica de repàs. Vam tenir fins a 3 participants guanyadors en aquest concurs, Miquel. Un va ser l'Andreu Prunera, l'altre va ser la Filo Pujol i la tercera la Juani Gómez. Cal destacar que del llibre que parlàvem era La princesa de Jade de la Colla Valls.
Sí, exactament. Era la princesa de Jade de l'amiga, companya, escriptora Colla Valls. Mm. Que a més li hem de fer un petit agraïment perquè es va comprometre amb el nostre concurs i a través del Facebook, de la red social, doncs va fer un link en la seva pròpia pàgina, en el seu propi mur d'escriptora, i va animar també a part de la seva clientela, que és molta, a participar i va doncs donar joc en aquest concurs, no?, que fem aquí a la ràdio.
Efectivament, doncs aquí tenim les participants que van doncs dir la seva en aquesta publicació que vam posar, endevinallà quin llibre dorm a la palla, i nosaltres hem de continuar perquè tenim una altra pregunta, és a dir, aquest concurs continua, fins al juny tenim temps, sobretot teniu temps vosaltres de participar mitjançant el Facebook, una publicació que, doncs, ja saben, us pot fer guanyar aquest lot de llibres firmats pels seus autors, que és un bon regal, Miquel. Així que anem per l'endevinallà d'aquesta setmana.
Bé, bueno, per començar, i sempre ho recordo, sí, perquè la gent que ens ha anat seguint, sempre, sempre, sempre seguim la tònica d'anar posant aquells llibres que hem presentat justament en aquest espai, no? D'un llibre sota el braç, no? En temporades passades, ja portem, esta serà la tercera, sí. Per tant, sempre recorrem en aquells llibres que hem anat presentant en aquest espai. En aquest cas, les pistes són les següents. És un poemari. Estem parlant d'un poemari, perquè no únicament de novel·la vive l'hombre. És un poemari i està escrit per un poeta... La primera pista seria que està escrit per un poeta i escriptor Flixanco, de Flix. És un recull, la segona pista és que és un recull de poemes que, a més, va guanyar el prestigiós Premi de Poesia Marià Manent. És un poemari que, a més, et fa viure sota l'ala de foc del corp. Donant una pista sobre el seu títol, o fent una petita cop d'ull al que és el seu títol, de la mà de la seva poesia et commous. I la darrera pista és que l'autor és una persona molt coneguda aquí a la Ribera d'Ebre, és professor a l'IES a Gandesa de Llengua i Literatura.
Molt bé.
Per tant...
Si ho sabeu.
Un gran poemari, per cert.
Molt bé, doncs aquí queda dit aquestes pistes. Si les voleu tornar a mirar tranquil·lament, les pengem de seguida al Facebook. És a dir, que no us preocupeu, de seguida estaran al Facebook i podeu ja començar a participar. En el proper programa d'Un llibre sota el braç direm quins són les persones, les participants que han encertat aquesta endevinallà, quin llibre dorm a la palla, Miquel.
Exacte. I, a més, jo penso que el fet d'haver ideat aquest concurs, no?
Sí.
És una forma també d'apropar, no?, als llibres, als lectors, no? Perquè a vegades, doncs, és necessari una etiqueta com aquesta, no?, per dir, escolta, doncs hi ha aquest poemari amb 4 pistes, no?, i que se n'ha parlat, o que veus algun comentari absolutament subjacent en el Facebook sobre això. Crec que és una forma, doncs, que a més, doncs, de poder guanyar, no?, aquest lot de llibres signats pels seus propis autors, que això està molt bé, penso que també és una forma d'etiquetatge important, doncs, de cara a promocionar la literatura i les novel·les, que al cap i a la fi és el que fem amb aquest espai i el que ens agrada.
Sí, sobretot, només pel fet de a veure quina és la novel·la guanyadora, al final la gent dirà, a veure, vaig a pegar-hi un cop d'ull, a veure què tal estava aquesta novel·la o aquest poemari que ens explicarà el Miquel.
Exacte.
Molt bé, doncs, Miquel, Esteve, com sempre, ha estat un plaer. I tornem la propera edició. Que vagi bé.
Vinga, molt bon dia a tothom, salut i que hi hagi una bona setmana.
Molt bé, adeu.
Adeu, bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.